En 5 minuts de dutxa podem consumir fàcilment 50 litres d'aigua o força més. Hi hem d'afegir les vegades que ens rentem les mans, estirem la cadena, posem rentadores, rentem els plats, ens rentem les dents. Els litres es van sumant i ara hi haurà un nou límit. 210 litres per persona i dia a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Girona. El consum individual cal afegir-hi més, per exemple, el d'empreses. Són les restriccions de la fase de preemergència que el govern ha justificat així.
Per allunyar al màxim l'entrada en emergència, que sí que suposarà, quan s'hi entri, restriccions importants.
Al Catalunya Nit escoltarem alcaldes de municipis on el consum actual és molt més elevat del que se'ls exigirà ara, i amb alcaldes de poblacions també, on el consum d'aigua hi queda molt per sota.
Som un municipi que tots som habitatges, blocs de pisos, i no tenim més piscina que la piscina municipal.
El 98% del consum anual és activitats ramadera i activitat industrial. El que s'ha de fer és estriar el consum ramader i industrial i separar-ho del consum domèstic.
Alguna cosa s'està movent en les negociacions entre Israel i Palestina. Estem molt pendents de si efectivament es produeix un intercanvi de presoners i hostatges i l'alt el foc temporal perquè entri ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
Catalunya Nit.
Avui no és un dia més per a l'Albert. Fa exactament 5 anys d'un accident que el va convertir en addicte al fentanil, l'analgèsic que ha causat estralls als Estats Units.
Jo estava absolutament perdut al món. Jo era com un zombi. Em vaig convertir en una mala persona. Jo soc una persona molt d'ajudar la gent i una persona gris, fosca, no tenia ganes de fer res. Estava tot el dia... Vull dir, el dolor m'havia guanyat, el fentanil m'havia guanyat. Jo estava tot el dia amb el xupa-xupa a la boca.
L'Albert ha sortit del pou i ens explicarà com. La persona més vella del món té 116 anys i és catalana, la Maria Branyes. Però què passa en el regne animal? L'Anna Ramon ens parlarà des d'espècies que només tenen 5 minuts de vida fins a rèptils que superen de llarg la Maria. I tenim preparat també un festival de música. L'inaugurarem amb el tema conjunt de Rosalía i Bjork. I el seguirem repassant el cartell del Canet Rock i del Primavera Sound que hem sabut avui. De fet, ens saludarà un dels grups que seran al festival. Ah, i tindrem el plaer d'escoltar també Tortell Poltrona. Som-hi. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És un bé que s'ha donat per descomptat i ara va quedant clar fins a quin punt pot ser escàs. Barcelona, l'àrea metropolitana i bona part de les comarques de Girona entraran en preemergència per sequera la setmana vinent. Aquesta nova fase de restriccions que ha aprovat avui el govern restringeix a 210 litres el consum màxim per persona i dia i afectarà prop de 6 milions de persones. Oriol Pujador.
Aquests 210 litres suposen un consum 20 litres inferior al que es permetia gastar diàriament fins ara, en aquesta fase anterior, l'anomenada d'excepcionalitat. Cal recordar que no es comptabilitzen només els consums domèstics, és a dir, no són 210 litres que gastem a casa per dia, sinó que també se sumen els consums d'empreses, comerços o l'aigua que es fa servir, per exemple, a la feina o al gimnàs en cada municipi. Els municipis que sobrepassin aquesta quantitat de 210 litres podran ser sancionats per la Generalitat. Aquest nou estadi del Pla de la Sequera té com a objectiu conscienciar als ciutadans. El conseller David Mascort confia que aquest canvi de fase, aplicat a la zona més poblada del país, generi un estalvi d'aigua prou important per no haver d'anar més enllà en les restriccions.
El que hem fet és encarregar a l'ACA que dijous en el seu Consell d'Administració decreti aquest estadi de preemergència per allunyar al màxim l'entrada en emergència, que sí que suposarà, quan s'entri, restriccions importants.
L'altre gran canvi destacat d'aquesta nova fase, la de preemergència, és l'afectació en el rec de gespa. Només se'n salven els camps esportius on es practiquen esports federats, això sí, amb limitacions. Fins ara, les superfícies destinades a la pràctica federada, com un camp de futbol o de rugby, podien consumir 450 metres cúbics al mes. A partir d'ara, es rebaixa a més de la meitat, a 200 per hectàrea cada mes. Es mantenen, en canvi, les mateixes restriccions que hi havia fins ara en activitats econòmiques. Tampoc s'endureixen les relatives a l'ompliment de piscines, la neteja de vehicles o també les fonts ornamentals.
Doncs ara mateix hi ha 115 municipis que entraran la setmana vinent a la fase de preemergència que superen els 210 litres per habitant i dia que hem comentat, i d'altres que estan en fase d'excepcionalitat i també consumeixen més aigua dels 230 litres per habitant i dia que els pertoca. Maria Costa, tu has mirat exemples com els de Riudellots de la Selva, a la Selva i Mata de Pere, al Vallès Occidental, i superen amb escreix els consums permesos.
Sí, Riudellots, amb més de 2.000 habitants, gasta 665 litres per persona i dia. L'alcalde Josep Santamaria assenyala directament les indústries càrniques. El de Mata de Pere, Guillem Montagut, en culpa la falta d'inversió a les fuites.
Les indústries càrnies estan treballant al 100% i amb un consum d'aigua molt elevat. Si anéssim amb dades de consum residencial, Riudellots està dintre dels límits, no?
Escolta, estem perdent un 40% de la nostra aigua, i l'estem perdent com? Amb fuites. I a Mata de Pere, el dia d'avui, estem 10.000 habitants i potser en tenim 200 que estan sobrepassant.
El cert és que Mata de Pere és la població més gran, amb 10.000 habitants i un consum de 424 litres, que incompleix les restriccions. Qui tampoc les compleix és Sant Martí d'Albars, al Lluçanès. Només té, en aquest cas, 119 habitants, però el consum arriba als 1.247 litres per habitant i dia. Segons l'alcalde Ramon Pedrós, el que els desquadra els números és la ramaderia.
El 98% del consum anual és activitats ramadera i activitat industrial. El que s'ha de fer és estriar el consum ramader i industrial i separar-ho del consum domèstic. El que hem demanat als ramaders és que de fons propis d'aigua o cisternes s'autosubministrin per les seves granges. I així el consum ja no quedarà registrat tan elevat com està sortint ara.
Però també hi ha moltes poblacions molt per sota d'aquesta barrera dels 120 litres. Per exemple, Sant Fruitós de Bages, amb 93 litres per cap i dia, o Martorelles, amb 103, o Badia del Vallès, amb 125.
Els alcaldes de Sant Fruitós i Martorelles, Joan Carles Sabatés i Marc Candela, diuen que han fet els deures a l'hora de renovar les infraestructures.
Moltes vegades no són grans fuites, sinó són moltes microfuites, que el conjunt de totes elles doncs, és llençar aigua. Doncs el que hem fet és canviar doncs, trams sencers de canonades en carrers d'aquests més antics.
És un municipi que històricament hem estat molt conscienciats amb el consum de l'aigua. Fa al voltant de 10-15 anys doncs vam canviar part del sistema d'abastament amb un nou dipòsit.
I a Badia del Vallès, l'alcaldessa Eva Menor diu que en el seu cas el disseny urbà és clau.
Som un municipi que tots som habitatges, blocs de pisos, i no tenim més piscina que la piscina municipal. Cada cop que s'han posat en marxa mesures, nosaltres les hem complert des del començament i hem estat molt disciplinats. Aquesta planificació, no, que té com una planificació més antiga, no, de ciutats molt compactes, al cap i a la fi és un model molt més sostenible, no, que les ciutats més esponjades.
I aquí al Catalunya Nit també hem volgut saber què hi diuen les entitats ecologistes i els moviments socials, i lamenten que el govern no hagi estat més valent amb les mesures. Cèlia Forment.
Asseguren que l'executiu no publica les dades dels grans consumidors d'aigua i critiquen que les restriccions recaiguin sobre els ciutadans i no sobre empreses. Dante Macho és portaveu d'Aigua és Vida.
A més del 80% dels municipis de Catalunya ja estan per sota d'aquests 210 litres per persona i dia. El marge de reducció més gran es troba en els grans consumidors. Seguim fent la crítica que el govern no s'atreveix a tocar el crostó de l'economia, no? No s'ha parlat ni s'ha mencionat la moratòria que la setmana passada van comentar les activitats econòmiques, que activarien aviat.
Afegeixen que el 25% del consum d'aigua es perd per fuites i el mal manteniment de les infraestructures. Per això reclamen que s'inverteixi més en sistemes per evitar la pèrdua d'aigua i menys en dessaladores.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El El nou govern de Pedro Sánchez ja està preparat per posar-se en marxa després que avui s'hagi produït el tradicional traspàs de carteres ministerials. Ha estat un traspàs dolç per alguns dels que marxen, com Miquel Iceta o Pilar Llop, però molt amarg per a les dues ministres de Podem, a qui Sánchez no ha volgut donar continuïtat. Madrid, Jordi Brascó, bona nit.
Bona nit.
Podríem dir que tant Ione Belarra com Irene Montero han marxat amb un cop de porta contundent, eh?
Sí, no s'han quedat res al pap. Des de Podem disparaven ahir contra Yolanda Díaz i avui a qui li ha tocat més el rebre ha estat Pedro Sánchez, a qui acusen de dissenyar estratègies per acabar amb el partit morat.
Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos.
Era Irene Montero, que ha aprofitat fins i tot el moment en què es dirigia a la seva substituta a Igualtat, Ana Redondo, per llançar un altre dart a Sánchez.
Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Ione Belarra ha mantingut el mateix to que Montero i ha avisat que Podem no es rendeix.
Nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada ya puesta en volver.
De fet, el principal dubte que gira ara mateix entorn de la formació morada és saber si aquest distanciament amb Sumar acabarà amb un trencament al Congrés dels Diputats. Recordem que Podem té 5 diputats dels 31 que corresponen a Sumar.
Són dos traspassos, per tant, mogudets, amb retrets. M'imagino que no tots han estat així.
No, en absolut. Semblava que alguns dels ministres, de fet com Pilar Llop, fins i tot agraïssin aquest moment. Un altre que també s'ha mostrat molt ben predisposat a marxar ha estat Miquel Iceta.
Han sido los dos años y medio mejores de mi vida. Yo había tenido una vida muy entretenida, como algunos de ustedes saben.
Iceta és un dels tres catalans que marxen. N'entren dos, Ernest Urtasun, una cultura, i Jordi Hereu, a indústria.
3 minuts per arribar a 11:15 de la nit. Continuem a Madrid ara per parlar de la llei d'amnistia, que ha fet avui un pas més i ha passat el primer filtre al Congrés dels Diputats. Ara l'amnistia comença el seu camí parlamentari i el PSOE la vol tenir aprovada al Congrés a finals de desembre, però el PP i Vox prometen batalla. Paula Brujats, bona nit. Quin calendari es dibuixa?
Bona nit. Doncs el Congrés farà el primer gran debat sobre l'amnistia el 12 de desembre. L'objectiu és aprovar la llei a finals d'any, principis de gener, i que es publiqui i entri en vigor 2 mesos després, quan superi el bloqueig del PP al Senat, és a dir, març, començaments d'abril. Avui al Congrés la llei ja ha superat el primer tràmit, l'aval de la mesa amb el vistiplau dels lletrats, i això ha causat indignació a Vox i al PP. Cuca Gamarra, portaveu dels populars.
Y es que quien hoy es letrado de esta cámara ha formado parte del gobierno de Pedro Sánchez. No puede ser quien califique una iniciativa parlamentaria, que es la condición que le ha puesto a ese mismo gobierno Puigdemont.
El PP presentarà recurs contra la decisió d'avui de la mesa i Vox ja ha anunciat querelles contra els que han tramitat la llei, uns moviments que són el pas previ per anar al Constitucional. Serà un camí ple d'entrebancs per l'amnistia que el PSOE minimitza. Patxi López.
¿Pero alguien esperaba otro distinto? Cuando hay querellas deciden los tribunales, ¿no? Bueno, pues decidirán los tribunales.
I els socialistes estan convençuts que la llei és constitucional i que passarà tots els filtres.
I mentre el poder legislatiu posa en marxa la tramitació de la llei d'amnistia, el poder judicial avança en les diferents causes que precisament poden ser amnistiades. L'Audiència Nacional vol que sigui el Tribunal Suprem qui investigui Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme, pel cas de Tsunami Democràtic. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, Manel.
Això ho fa perquè Puigdemont és aforat?
Sí, efectivament, però no solament és ell el qui és aforat, també ho és un dels altres investigats pel jutge Manuel García Castellón, Rubén Wagensberg, diputat del Parlament de Catalunya. Des d'Estrasburg, justament, Puigdemont ha atribuït la petició judicial a una causa política de fons.
Portem 6 anys així, són molt previsibles. Veuen rebels allà on no n'hi ha, veuen sediciosos allà on no n'hi ha, veuen terroristes allà on no n'hi ha, però tampoc no és res que no penséssim que no podria passar. Sabem perfectament quina és la seva agenda, és una agenda política.
Justament avui el jutge Castellón li han obert un expedient per haver rebutjat una recusació sense tenir atribucions per fer-ho. Ha fet la mateixa Audiència Nacional.
I mentrestant ja tenim data també per un altre judici, el dels preparatius de l'1 d'octubre.
Sí, serà aquest judici entre el 10 d'abril i el 29 de maig de l'any que ve. El mateix TSJ, la Fiscalia demana 7 anys de presó pel diputat d'Esquerra Republicana Josep Maria Jové, 6 anys i 3 mesos per Lluís Salvador, que és l'actual president del Port de Barcelona, i un any d'inhabilitació a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
I anem cap a Brussel·les, que ha posat deures al nou govern espanyol. La Comissió Europea reclama a Madrid que enviï, com més aviat millor, un nou pressupost per al 2024. Ho ha seguit des de Brussel·les Jordi Baró.
Missatge avui d'avís de Brussel·les a Espanya sobre la situació fiscal que fonts comunitàries han qualificat com a molt difícil. Remarquen que la realitat és desafiant per l'alt nivell de deute per sobre del 100% del PIB i de dèficit previst per damunt del 3% fins al 2025 i reclamen una estratègia fiscal creïble a mitjà termini. Per això la Comissió Europea sol·licita formalment al nou govern de Pedro Sánchez que enviï uns nous pressupostos generals de l'Estat complets per l'any que ve. Brussel·les va rebre els comptes prorrogats del govern en funcions i els ha estudiat i ha arribat a la conclusió que compliran amb les recomanacions europees de limitar l'augment de la despesa pública. Però creu ara que calen, quan abans millor, uns nous pressupostos que continguin un pla de reducció de dèficit i deute.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
I atenció a la següent història, perquè creiem que té molts elements d'interès i per a moltes persones. És la història de l'Albert Punyet, una persona de Tarragona que avui fa exactament 5 anys estava tornant de la seva feina com a director d'una entitat bancària cap a casa, amb moto, a Tarragona, i el que li va passar ens ho explica ell mateix. Albert, bona nit.
Bona nit, com estàs, Manel?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé. Doncs mira, avui celebrant que tinc 5 anys.
Què va passar en aquella tornada?
El renaixement.
Exacte, què va passar doncs, en aquella mira, tornada amb moto?
Com bé deies, tornava de la feina amb moto i una persona doncs, es va saltar un stop i em va embestir. I doncs, bueno, el que al principi no semblava res, es va anar complicant a mesura que anaven passant els dies i al final doncs, resulta que no eren policontusions, sinó que era una tetraplegia incomplerta. Tot es va complicar molt, diguéssim, perquè m'entenguis.
Tu tenies un dolor insuportable i constant, dius, eh? Com et van tractar?
Doncs el problema va ser quan va aparèixer el dolor insuportable a nivell 10 sobre 10 que pateixo. Jo vaig provar tot, absolutament tot, teràpies naturals, i no em anava bé. I llavors, quan no trobàvem res, me van dir, doncs pren-te això, que et anirà molt bé, sense advertir-me que era fentanil, i si m'haguessin dit fentanil, tampoc sabia que era fentanil, llavors. Fentanil no estava tan de moda com ara, tan de moda m'hi referir que ara s'està començant a parlar arrel de tota la crisi que està havent de fentanil als Estats Units.
Sí, sí, les imatges que ens arriben de la gent que el pren als Estats Units les tenim clavades a la retina.
Correcte.
El fentanil és una substància, diuen, 50 vegades més potent que l'heroïna i que, a més, és molt addictiva, no? A tu no et van advertir de tot això?
No, el que em van receptar primer va ser uns xupa-xups de fentanil que m'ho prengués quan tingués dolor irruptiu, és a dir, crisis de dolor, puntes de dolor, que m'ho autoadministrés, m'ho prengués jo mateix, i al cap d'una setmana la clínica del dolor m'ho van reforçar amb parxes de fentanil pel dolor basal, que es diu, és a dir, el dolor estable, el dolor constant que pateixo. Clar, al final, com qualsevol droga, el primer xupa-xup que em vaig prendre em va treure tot el dolor. Va ser oli molt llum, per mi va ser la llum. I, clar, a mesura que anaven passant les setmanes, pues, el dolor tornava a aparèixer, perquè al final el meu cos s'estava acostumant amb aquelles dosis i el meu cos necessitava més. I sense adonar-te'n, perquè no te n'adones, perquè és un procés lent, acabes doncs, sent un addicte. Jo m'havia de prendre el fentanil tant si em trobava malament com si em trobava bé, perquè durant la pandèmia doncs, vaig començar alguns dies a tenir símptomes estranys, que si febre, suors fredes, descomposició intestinal. Llavors trucaves al CAP, escolta, mira, és que em passa això, clar, amb el tema de la Covid estàvem tots molt espantats. Clar, els símptomes semblaven de Covid. I llavors, com jo tenia limitacions de mobilitat, venia a casa, em feia la PCR, ostres, no, doncs surt negatiu. Així fins a 3 vegades. I doncs a la quarta, un dia, vaig dir, a veure si això serà, saps? Serà una abstinència de cavall. I doncs vaig fer la prova al matí, que tenia jo fam, febre, suofrena, etc. I vaig agafar, vaig prendre'm un xupa-xup de fentanil i als 10 minuts estava com una rosa. Clar, allí arriba un primer moment on tens allò, una negació de dir, a mi, ostres... primer és una mica incredulitat de com pot ser, i després negues, dius, a mi això no em pot haver passat, jo no m'he enganxat, jo no sóc un addicte. I llavors intentes deixar-ho per tu mateix, dius, pues ara no m'ho prenc, hombre, saps? I llavors t'adones que tornes a tenir abstinència, i que aquella abstinència és impossible que tu sol la superis.
Com vas buscar ajuda o quina solució vas trobar?
Bueno, llavors després arribes a una, diguéssim, acceptes que ets un addicte o que ets o tal, però acceptes que no tens cap altre remei ni alternativa al fentanil, i doncs vius una etapa en la qual t'autoenganyes i per ende enganyes a la resta. És a dir, doncs jo sempre devia una caixa a la farmàcia, saps? A la farmàcia de confiança, doncs, escolta'm, que se m'ha acabat, adelanta'm la d'això, que la recepta m'està a punt de renovar, o inclús haver de fer una mica de trilerisme, no? Escolta'm, doctor, a veure si em pot renovar ja la recepta, és que marxaré de viatge. Per què? Perquè necessites més. Sí que és veritat que em van pujar la dosi, vaig aconseguir que em pugessi la dosi perquè a mi el que tenia autoritzat doncs ja no em donava, però va arribar un punt que jo estava absolutament perdut al món. Jo era com un zombi, vaig convertir en una mala persona, i és una persona molt d'ajudar la gent, i era una persona gris, fosca, no tenia ganes de fer res, estava tot el dia, vull dir, el dolor m'havia guanyat, el fentanil m'havia guanyat, jo estava tot el dia amb el xupa-xup a la boca, i un dia, doncs... La meva parella em va dir, escolta'm, jo tinc dues nenes petites, i em va dir, marxo amb les nenes. I sempre em deia, no? Doncs, vols venir? Vinga, va, aixeca't, que et anirà bé, que et dongui l'aire. Però aquell dia no em va dir res. I allò va ser el clic que vaig necessitar per dir, ostres, ho perdo tot. I em vaig aixecar, vaig tirar el fentanil... I vaig escriure un correu a la mútua que em portava, perquè el meu va ser un accident laboral, i els vaig dir, escolteu, quan jo vaig tenir l'accident, jo era una persona, diguéssim, normal, amb una vida, amb una feina, amb una família, i ara sóc una persona addicta a una substància que, un cop m'he informat, he vist que és 50 vegades més fort que l'heroïna, 100 vegades més fort que la morfina, que està matant a moltíssima gent, i jo vull viure, jo no vull morir-me. Llavors, bueno, al final vaig aconseguir ingressar al centre de, bueno, un centre de desintoxicació, que hi ha a Sant Pau, on hi treballen uns magnífics professionals que a mi em van salvar la vida, perquè el que em van dir és, tu no sortiràs d'aquí fins que no tinguem el dolor controlat. Jo vaig aconseguir sortir d'allà els 15 dies, és molt dur, és duríssim. Fa poc vaig llegir una entrevista d'una noia de Tarragona també, que estava passant una situació similar, i a mi allò va ser el que em va espitjar a començar, doncs, a aixecar la mà i dir que si algú se sent en una situació similar que es pot sortir, és a dir, que del fentanil es pot sortir.
Clar, en el teu cas és una cadena d'infortunis. Hem buscat les dades, les autoritats ens diuen que l'any 2021, d'un total de 15.000 persones que van ser tractades amb fentanil d'ús mèdic a Catalunya, només 40 van declarar que necessitaven tractament per problemes d'addicció. Què et fa pensar aquesta xifra de 40?
Que és impossible, perquè... És el que et deia, és a dir, et fa molta vergonya reconèixer que tens un problema. A més, no oblidem una cosa, el fentanil està, diguéssim, en els manuals posa que és per tractar dolor oncològic, d'acord? Per tant, per tractaments de dolors en persones que, per desgràcia, moriran per un càncer. Llavors, és evident que tota aquella gent que mor per un càncer no declararan que tenen una addicció. M'explico? El problema és... Quan a persones com a mi, per tractar un dolor crònic, és quan es fa servir fentanil, és una mica el que jo denuncio.
Doncs segur que el
aquest
teu...
Aquesta és la meva història.
Sí, no? I segur que el teu missatge és útil tant per les persones que treballen a centres sanitaris com per si algú està en la teva mateixa situació, que vegi que també s'hi pot fer alguna cosa. Tu ara et trobes bé?
Sí. Jo he passat, diguéssim, 3 anys molt dolents, molt dolents, que no li desitjo a ningú, i ara porto 2 anys més o menys relativament bons, i a veure si l'any que ve equilibrem la balança i passem a un 50% bo i 50% dolent, però bueno, molta feina, molt d'esforç, molta feina del cap, de treballar molt el dia a dia i bueno, gestionant el dolor que m'acompanya. Jo sempre dic que el dolor és com... que el dolor crònic és com el monstre de l'armari quan ets petit, no? Que com més mires l'armari, més lleig és el monstre, més gran es fa aquell monstre. Però si aconsegueixes deixar de mirar l'armari, deixar de pensar en aquell monstre desapareix, no? Doncs el dolor és una mica el mateix. Com menys hi pensis, menys cas li facis, més et deixarà viure.
Doncs,
i aquest és una mica el missatge que també li vull donar als oients que pateixin dolor crònic i que estiguin, o que comencin amb dolor crònic, no? Que no li feu cas i que no us assenti, que no us estiri el llit. Com a més dolor, heu de fer més coses, tot i que costi. I així el vencereu.
Doncs Albert Punyet, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat aquí al Catalunya Nit i felicitats per aquest 5è aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres per parlar d'aquest tema, Manel. Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Banyaia, Martín. Banyaia, Martín. Banyaia, Martín.
Arriba la traca final del Mundial de MotoGP i a Catalunya Ràdio ho viurem junts.
Diumenge a partir de 3:45 de la tarda, Univers MotoGP, amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana.
Us ho explicaré des de l'estudi de Catalunya Ràdio, ple d'aficionats a la benzina, el olor de goma cremada i el gas.
Viu la cursa clau per decidir el campionat amb Univers MotoGP i Damià Aguilar.
Diumenge a partir de 3:45 de la tarda, Univers MotoGP, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Perquè el Mundial és nostre.
Amb el suport de Motul, especialista en lubricants per al teu vehicle.
Em dic Sílvia, tinc 27 anys i sóc perruquera. Vaig fer un avançament antireglamentari. Vaig provocar un xoc lateral amb un altre turisme i vaig matar menor. Vaig donar positiu en drogues. M'han condemnat a 3 anys de presó i 4 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Arriba la traca final del Black Friday de MediaMarkt. Només fins al 26 de novembre tens un QLED Samsung de 65 polzades 4K per 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 GB per 696 euros. MediaMarkt.
Sentireu, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Poc més d'un minut i seran 2:15 de la nit i anirem cap al Pròxim Orient perquè avui sembla que hi havia moviments diplomàtics de fons que podrien alleugerir una mica la situació a la franja de Gaza, on de nou les xifres del dia són demolidores. Segons el govern de Hamas, ja han mort des de l'inici d'aquest conflicte al mes d'octubre 14.100 persones. Enviats especials a Jerusalem, Raül Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Raül.
Bona nit, Manel.
Què en sabem a aquesta hora d'aquest acord d'alto el foc del qual estem tots pendents ara mateix?
Doncs sabem que només falta l'aprovació final del govern d'Israel i això podria ser
imminent. El primer ministre Benjamin Netanyahu fa pràcticament una hora que té reunit el seu govern, on la majoria dels ministres estan a favor d'aquest alto el foc. Només s'hi oposen alguns titulars dels partits més extremistes, que asseguren que aturar els bombardejos ara seria un desastre. Abans del govern, Netanyahu també ha reunit els responsables de seguretat i de la guerra a Gaza, i ha apuntat a un imminent alliberament d'hostatges, a més d'advertir que l'alto el foc no vol dir el final de la guerra. Els detalls de l'acord no els coneixem encara, Manel, però sí les línies mestres. Inclou una treva, un alto el foc molt curt, de només 4 dies, segons apunten mitjans israelians, 4 dies sense bombes i amb l'entrada d'ajuda humanitària. A canvi, Hamas alliberarà hostatges, com a mínim una cinquantena, i no tots de cop, sinó en diferents dies. Israel també alliberarà presoners palestins. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ja admès a primera hora del matí que l'acord era molt a prop, ho ha fet també Qatar, que fa de mediador, i ha insistit al president nord-americà Joe Biden. Per cert, que un dels hostatges a mans de la jihad islàmica ha mort, segons ha anunciat, fa molt poca estona.
Mentrestant, a Cisjordània es multipliquen els incidents armats protagonitzats pels colons jueus, que han provocat la fugida de part de la població palestina en algunes ciutats. A Hebron ho heu pogut comprovar personalment, Raül.
Sí, a Cisjordània hi ha més de 700.000 colons en 280 assentaments, segons l'ONU. Unes xifres que han crescut durant els anys de govern de Netanyahu. A moltes ciutats, com a Hebron, on hi érem ahir, les cases dels colons toquen les dels palestins i la tensió ha pujat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre passat. La Nirrin és una d'aquestes persones.
Ara la situació és molt perillosa. El que volen és que marxem, treure'ns les terres. Però nosaltres no ho volem, perquè ho deixaríem tot. És impossible.
I la Nirrin ens ensenya un vídeo de fa molt pocs dies, de fa una setmana. Un vídeo on hi veiem un dels colons armat a la porta de casa seva. I a pocs metres de la casa de la Nirrin hi trobem l'Imat.
Els colons van armats. La majoria dels colons porten armes i van per tot arreu amb les seves metralletes. La por és sempre en els cors de les dones, els nens i els homes.
L'Imat ha hagut de protegir casa seva perquè els colons llancen pedres i objectes.
He tancat la teulada per defensar-me dels colons. Ens han atacat a tots. Fa un any que vaig tancar-la sense el permís de l'exèrcit israelià.
Per cert, Manel, que el ministre de Seguretat Nacional, defensor a ultrança d'aquests assentaments, viu amb els colons a Hebron, a molt poca distància de les dues veus que sentíem, de la Nirrin i també de l'Imat.
Molt bé, Raül, doncs si hi ha novetat respecte a aquest possible acord abans de les 11, tornaríem a connectar, i si no, molt bona nit.
Gràcies, bona nit.
Saltem ara cap al continent americà, perquè hi ha hagut la primera reunió entre el president electe de l'Argentina, Javier Milei, i el president sortint, Alberto Fernández, per planificar la transició institucional. La trobada ha durat una hora i s'ha fet a la residència presidencial. Adrià Atardi.
Sí, equips de les dues parts han participat en aquesta reunió per abordar les diferents àrees del govern, amb l'horitzó posat en el 10 de desembre, la data de la presa de possessió de Milei. El nou president, populista i d'extrema dreta, va guanyar àmpliament els comicis de diumenge i avui ha gaudit d'un petit bany de masses en la seva arribada a aquesta trobada. Milei també ha rebut la trucada del papa Francesc, també argentí, recordem-ho, de qui havia arribat a dir que sempre està al costat del mal i que impulsa el comunisme. Avui, Manel, sembla que la conversa ha estat una mica més amable i que ha convidat el pontífex a visitar el país.
Tot això mentre els mercats rebien amb optimisme l'arribada de Milei a la Casa Rosada.
Sí, recordem que Milei vol privatitzar tot el que es pugui, ho va dir ahir mateix, com per exemple la principal companyia de petroli del país. I precisament aquesta empresa, YPF, ha crescut avui més d'un 30% en l'obertura de la borsa de Buenos Aires, on ha dominat el color verd en general. És la primera reacció dels mercats, sembla que positiva, a l'elecció de Milei, perquè ahir era festiu a l'Argentina. I pel que fa a la moneda, també ha pujat amb força el preu del dòlar, la divisa que Milei vol impulsar en detriment del peso argentí.
Gràcies, Adrià.
Catalunya nit.
amb Manel Elias.
Que en un accident mori un familiar teu i que temps després et vinguin a reclamar diners. Això és una història que volem explicar bé i ho fem tot seguit. El Reial Aeroclub de Reus Costa Daurada reclama a la família de les víctimes els danys i perjudicis causats per un accident en avioneta en què van morir pilot i copilot. Al Catalunya Nit, Marta Cristià, hem parlat amb la mare d'una de les víctimes, també amb l'advocat de l'aeroclub, tot i que ha preferit que no l'enregistrem.
Us explico els antecedents. El 3 de novembre de 2020, dos socis de l'aeroclub de Reus van tenir un accident tornant d'Eivissa. Ells dos van morir i l'avioneta es va haver de recuperar del fons del mar a l'altura d'Amposta. Aquesta maniobra, que van fer Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, va costar més de 230.000 euros i l'assegurança de l'aeroclub es nega a assumir-los. Ara l'aeroclub ha enviat un burofax a les famílies de les víctimes dient que si ho han d'acabar pagant ells, els ho reclamaran, com explica Dolors Francesc, mare del copilot que va morir en aquest accident.
Se'm reclama a mi com a hereva del Marc la quantitat aquesta que posa la carta, 200, crec que són 234.000 euros, més les despeses de no haver llogat l'avió i de no haver pogut fer classes durant tot aquest temps que va estar, bueno, que no van tenir avió perquè s'havia accidentat.
Segons l'advocat de l'aeroclub, Rodrigo Fernández d'Aroca, amb aquest burofax no es pretén que finalment les famílies hagin de pagar tots aquests diners, sinó que, diu, forma part d'una estratègia perquè aquesta factura no se'ls cobri. Tot i això, Manel, en el burofax també hi reclamen les suposades pèrdues causades per la falta de l'avioneta i reconeixen que, segons com evolucioni el cas, el pagament sí que podria acabar recaient sobre elles. Una manera d'actuar que Dolors Francesc no entén.
Si volien fer això, com a mínim, una trucada o contestar la trucada que li van fer al president quan ho vam rebre. El aeroclub, en una situació com la que hem passat, no ens ha donat suport, però a més de no donar suport, el que ha anat és en contra nostra. I això el soci ho ha de saber, perquè cada vegada que surt amb un avió a volar és el que s'està arriscant.
Fins ara, Manel, segons Dolors Francesc, les famílies encara no han pogut parlar amb cap responsable de l'aeroclub.
Sí, doncs déu-n'hi-do, Marta, quina història. Suposo que després de l'accident difícil intentar tan sols passar pàgina amb notificacions com aquesta. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
I aquesta tarda hem sabut que queda desconvocada la vaga indefinida al Bicing de Barcelona. Carme Montero.
El servei tornarà a funcionar a partir de les 7 del matí, després que la concessionària Pedalem i els sindicats convocants, el CGT i Comissions Obreres, han arribat a un preacord en els aspectes econòmics. Juan Carlos Rodríguez, del comitè d'empresa, ho celebra.
El més important és que d'aquí 5 anys cap companya i cap company del Bicing estigui per sota dels 26.000 euros. Que aquest era la nostra intenció principal.
Però atenció, que és una desconvocatòria temporal, perquè els sindicats amenacen de reprendre aquesta vaga si abans que acabi l'any no signen el conveni pels pròxims 5 anys que incorpori precisament totes aquestes millores.
Gràcies, Carme.
A tu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Your mouth floats above my bed at night. My own,
a private moon. Es titula Oral i és la cançó que han publicat avui conjuntament Jorg, que ja l'heu sentit, i Rosalía. És un tema que va compondre Bjork fa 27 anys, quan estava treballant en el seu tercer treball, Homogènic. Els beneficis del disc serviran per donar suport a les protestes contra les piscifactories als fiords d'Islàndia. Avui tenim molta música al Catalunya Nit i això ens agrada perquè s'han sabut els cartells de dos festivals, el Primavera Sound i el Canet Rock. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Per on comencem?
Doncs pel Primavera, un cartell on hi ha de tot. Això és Sisa, que també hi és, el re encapçalà el cartell juntament amb l'Anna del Rey, per exemple, passant per Vampire Weekend o The National, i on també prendrà part Sega Bodega, que és el productor de la cançó que hem sentit abans, de la cançó on ha participat Bjork i Rosalía. Don't want to hurt you.
ben lligat, impossible. Les bandes britàniques veteranes també hi tindran pes, eh?
Doncs sí, sembla que siguem al 2002, perquè hi actuarà aquesta Beth Gibbons, animada del grup de referència del trip-hop dels 90, Portishead, que n'estic absolutament enamorat, i que va publicar un disc amb el seu nom ara fa 21 anys.
Déu-n'hi-do.
PJ Harvey també hi serà, que acaba de publicar un disc i un poemari escrits en el dialecte de Dorset. La reina del house, Roisin Murphy, irlandesa, però ex-líder dels britànics Moloko, també seran els Pulp, els més alternatius del Britpop dels 90. Per cert, el seu cantant, Jarvis Cocker, ja el vam veure fa molt poc al Cosmopolis, on presentava la seva autobiografia.
És veritat. Doncs aquí tenim satisfeta la generació Marc Ruiz i anem a l'actual. Què més tenim?
Doncs mira, per exemple, Charlie XCX o Romy, la cantant de DXX que acaba de debutar en solitari.
I la CIA investiga que et so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre.
Ja veig que em portes a la presència catalana al festival.
Sí, perquè és la lletra petita del cartell, però hi actuaran Mushka, la Zoe, Guillem Gisbert, que acaba de començar la carrera en solitari després de Manel, Ferran Palau, els Mataronins Mujeres, o les mallorquines Maria Hain i Maria Jaume.
I ens agrada molt tenir aquí el Marc Ruiz també perquè ens apuntis allò que ens podria passar per alt i que val la pena parar-hi atenció. Què tindríem?
Per exemple, la productora de Singapur, Yeule, que és aquesta que sona. La coreana Peggy Gou, que l'any passat va triomfar al Sonar, tot i que va actuar tardíssim, per tant, ara teniu l'oportunitat de recuperar-la. La nord-americana Julie Byrne, que té una veu creu que m'encanta, o els Marikin Pussy, que fan un power pop amb un pèl de punk molt a l'estil dels anys 90.
Aquí acabem de canviar de festival, eh? Canet Rock?
Canet Rock amb Julieta, una de les principals atractius d'un cartell que dona molt de pes a la música urbana, amb bandes com Figaflaues, 31 Fam o The Tired. Ginestà, Miqui Núñez, Oques Grasses, La Fúmiga o els Catarres, que no acaben de deixar de celebrar aquests 10 anys que porten... Ara ja són 11 o 12, ja, eh? Doncs també seran a Canet de Mar el 6 de juliol.
Es poden celebrar 10 anys durant 10 anys? Per què no?
Per què no?
Per
correcte.
Què no? Socorro! Molta música, però no volem oblidar la literatura. Perquè aquest dimecres arriba en català Dona, vida, llibertat, una novel·la gràfica de la dibuixant i l'autora de còmics iraniana Marjan Satrapi, publicada per Reservoir Books, pren com a punt de partida l'assassinat de Gina Amini el 16 de setembre del 2022 a Teheran a mans de la policia moral per no portar el vel ben posat. Marta Vives.
Sí, Satrapi ha coordinat aquest llibre que es publica de manera simultània a diferents països d'arreu del món. A més, la versió persa serà accessible online de forma gratuïta per tots els iranians. El llibre compta amb els textos de tres experts, el politòleg Farid Bahit, l'enviat especial Jean-Pierre Perrin i l'historiador Abbas Milani. Una vintena de dibuixants, 4 de l'Iran i 13 de diferents països d'Europa i Amèrica, entre ells els espanyols Paco Roca i Patricia Bolaños.
El medio, que sea un libro de cómic, ayuda mucho a que el mensaje penetre de otra manera, que si es a través de noticias o artículos, al final tendemos un poco a vacunarnos ante tanta tragedia.
El llibre té un doble objectiu, explicar què passa a l'Iran amb tota la seva complexitat i els seus matisos i enviar un missatge als iranians per recordar-los que no estan sols. Paco Roca.
Este tipo de cosas yo creo que dan apoyo, ¿no?, a una sociedad que está luchando por sus libertades, ¿no? Entonces, como autor, parece que es la mejor forma, ¿no?, de utilizar todas tus herramientas, ¿no?, todo lo que has ido aprendiendo a largo de los años, un sentido, ¿no?, a todo eso, ¿no?
Marjan Satrapi, considerada un símbol de la lluita contra l'integrisme islàmic, va aconseguir un gran èxit amb la publicació de Persepolis, una sèrie de còmics autobiogràfics. Actualment es dedica a la direcció cinematogràfica.
Doncs moltes gràcies, Marta. Aquesta setmana el xef Jordi Vilà obre una nova botiga de menjar per emportar, el Bar de Cuina de Sant Antoni. I partint de la gran novetat, que és l'escudella per menjar al carrer, avui en David Guzmán vol reflexionar sobre la pressa.
Tots tenim la mateixa imatge. Desenes de persones fent cua al carrer per comprar ramen i menjar-se'l a la cantonada. Jordi Vilà no vol competir amb el ramen, simplement divulgar i fer transversal un clàssic com l'escudella i la carn d'olla. Res a objectar-hi. Jordi Vilà és un cuiner fabulós. Només hi tinc un pro. La nova recepta es dirà Escudella Street perquè la idea és que es pugui menjar en qualsevol banc del carrer, ara que tenim supercarrers i superilles a disseny. I el dubte que em tenalla és si el carrer és el lloc ideal per fruir d'una sopa amb carn ecològica cuinada durant 15 hores i pilota de pinyons. És a dir, no sé si el temps i la feina que Jordi Vilà i el seu equip han dedicat a l'escudella són equivalents a l'experiència dubtosa de menjar incòmodament fent un passeig. Per combatre la noció de fast food, hem après a millorar la part del food, però no hem resolt gaire la part del fast. Hi ha alguna cosa de derrota social en el fet de no poder trobar mitja hora per seure a menjar una taula. Ja fa temps que el cafè portàtil model Starbucks és més un complement que no pas una necessitat. Tothom té 5 minuts per prendre el cafè a la barra, però seure no té el glamour de caminar i de veure pel carrer com si fóssim al centre de Manhattan. La periodista americana Brigitte Schult té un llibre que es diu Overwhelmed, on arriba un diagnòstic terrible. En el món actual, diu, estar ocupats i no tenir temps s'ha convertit en un signe d'estatus. La pressa com a termòmetre del postureig. Esperem que l'invent com a mínim serveixi perquè els expat i els neo-hipsters abandonin el brunch i abracin la fe de l'escudella street.
El David Guzmán més bo que l'escudella, sempre. Fa uns dies us explicàvem que el metge Manel Esteller està investigant el secret de la longevitat de la Maria Branyes, una àvia catalana de 116 anys, que és la persona amb més edat més vella del món. I des que vam explicar això, estava esperant que arribés el dimarts per poder-li preguntar a l'Anna Ramon, que ja la tenim aquí. Bona nit.
Bona nit.
Si la natura també té secrets que ens poden ajudar a entendre millor la longevitat dels éssers vius. Al món natural segur que tenim tots els extrems, Anna, dels que viuen més anys que ningú als que viuen molt poquet. Què ens pots explicar?
Doncs mira, avui us explicaré una mica de tot, però vull començar per les vides curtes, que aquestes són les que menys es coneixen i són apassionants. I us vull presentar una d'un animaló que tothom té a casa. I quan dic tothom, vull dir tots aquests oients que ens estiguin escoltant i que mirin a les seves parets, perquè segur que teniu uns insectes immòbils, amb unes ales transparents, semblen com libèl·lules molt petites, que estan quietes allà a la paret durant, sobretot, aquesta època de l'any. Són els afamòpters, un nom que us pot semblar molt tècnic, però que si ens hi parem a pensar, prové de la paraula efímer. I és que els adults dels afamòpters ni mengen. Després de fer la metamorfosi, només tenen un objectiu, aparellar-se i pondre ous. Després es moren de forma ultraràpida. El rècord el tenen les femelles adultes d'una espècie de famòpter que només viu 5 minuts.
Hosti, 5 minuts, tota una vida són 5 minuts.
Sí.
Ostres, això impressiona molt, eh? Fins i tot anava a dir a aquests oients que si el tenen a la paret quasi bé que el deixin
sí,
viure,
no? Sí, perquè
no
fan res, a més a més.
I per 5 minutets?
Sí.
No cal escurçar-los artificialment. Molt bé, quina pressa. Què creus que fa que una, què fa que una espècie visqui més que una altra?
Doncs això és una pregunta molt extensa. La ciència ha fet molts estudis referent a això. Jo, si voleu, us en resumeixo alguns m'han cridat l'atenció. En general, s'ha vist que els animals no compten, en el món animal, no compten ni els batecs del cor, ni la mida del cos, ni la dieta, o no compta tant com ens pensàvem, no? Es veu que la clau està a les puntes dels cromosomes, que tenen un nom específic que es diuen telòmers. Aquests telòmers s'encarreguen de protegir els gens. I s'ha descobert que cada cop que una cèl·lula es multiplica per reparar danys, aquest telòmer s'escurça. I la velocitat en què aquests telòmers s'escurcen són les que marquen, diguéssim, el tenir una vida més curta o més llarga. També hi ha altres explicacions més senzilles, no? Per exemple, en mamífers, s'ha vist que aquells que viuen en grup, que ja ho vam treballar, ho vam parlar a la secció anterior, no? Com els elefants o les zebres, doncs tendeixen a viure més anys que els que que viuen en parella o que viuen sols, per això de prendre decisions en equip, no? Com seria, per exemple, el cas dels esquirols o dels ossos formiguers. Tot i això, els rèptils han demostrat ser els més longeus dins del món animal, o com a mínim molt longeus, i tenen fins i tot rècords Guinness, com el de la tortuga Jonathan, que té una edat mínima que se sàpiga de 190 anys. De fet, viu en un palau a l'illa de Santa Helena, a Angola, i diu que ja l'han vist créixer més de 31 governadors.
O sigui que la tortuga... Jonathan és la Maria Branyes de les tortugues.
Sí.
Què fa que els rèptils, i en concret les tortugues, tinguin aquesta vida tan llarga?
Doncs mira, un estudi recent a Science va determinar que moltes tortugues tenen el que es diu un envelliment insignificant. És un terme científic per dir, doncs, que el cos de les tortugues no mostra signes d'envelliment. I fins i tot, al revés que nosaltres, quan són ja madures sexualment, no és quan comença el seu procés d'envelliment. De fet, segueixen creixent quan maduren en aquest moment, no? És un fet que no passa en la majoria dels animals.
Quina sort que tenen, no? Sempre que acabem parlant dels animals ja et porto directament al món de les plantes. Tot això ho superen, no, les plantes, o què?
Sí, quan comencem a parlar d'arbres es trenquen totes les escales i de centenars d'anys passem a milers, i és que al món hi ha almenys 17 espècies d'arbres que poden arribar a viure més de 1.000 anys, i gairebé totes són coníferes, tipus els pins. La més antiga que es coneix és un pi, el Pinus longa eva, que ja té aquest nom que ens dona pistes, que viu a les muntanyes rocoses d'Amèrica del Nord. Però també hi ha un xiprer a la Patagònia, el seu nom científic, Cupressus sempervivens, que té una edat, tots dos, tant el pi com el xiprer, proper als 5.000 anys. De fet, a Catalunya tenim un expert en arbres mil·lenaris, en Sergi Montner, investigador i crea a l'IRBIO, de la Universitat de Barcelona, que ens explica el secret dels arbres mil·lenaris.
De fet, la fisiologia dels arbres mil·lenaris és realment molt especial. Un creixement lent, una gran capacitat de regeneració i una gran tolerància i resiliència davant de l'estrès ambientals són els factors claus que expliquen la longevitat extrema de molts dels arbres mil·lenaris que trobem arreu del món.
Doncs ja ho veus, Manel. I una última curiositat que he descobert també preparant aquest tema és que a Europa també creiem, evidentment, que en devem tenir d'arbres mil·lenaris, però de pocs se n'ha calculat l'edat. I, de fet, una recerca del CREAF va datar les famoses oliveres del Montsià vora els 600 anys i no els 2.000 que es pensava que tenien. I per això la Generalitat va substituir la denominació de les oliveres mil·lenàries per la d'arbres monumentals.
Doncs qui es mereix un monument i llarga vida és l'Anna Ramon, per explicar-nos coses tan interessants. Fins la setmana que ve, Anna.
Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Cada dia desapareixen 9 persones al mar intentant arribar a Europa.
Digue-li que resi per mi, d'acord?
Seguim el rastre de 3 embarcacions que van sortir de les costes del Marroc i del Sàhara Occidental amb destí a Espanya.
Els seus noms no consten en cap registre oficial.
Jo necessitava saber de mon cunyat, necessitava fer una denúncia perquè tinc que buscar, no?
Hablamos desaparecidos, muy bien. Entonces piensa en tu hija que se fue a la discoteca el viernes por la noche y que es lunes por la mañana y que no responde en su móvil.
El mar, el mur, un podcast de Mercè Folch, Anna Sorinyac i l'equip dels Solidaris, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
5 anys a peu de carrer, tot Barcelona, el diari de la capital.
Banyaia, Martín, Banyaia, Martín, Banyaia, Martín.
Arriba la traca final del Mundial de MotoGP i a Catalunya Ràdio ho viurem junts.
Diumenge a partir de 3:15 de la tarda, Univers MotoGP, amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana.
Us ho explicaré des de l'estudi de Catalunya Ràdio, ple d'aficionats a la benzina, a l'olor de goma cremada i al gas.
Viu la cursa clau per decidir el campionat amb Univers MotoGP i Damià Aguilar.
Diumenge a partir de 3:15 de la tarda, Univers MotoGP, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Perquè el Mundial és nostre.
Amb el suport de Motul, especialista en lubricants per al teu vehicle.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Endometriosi, càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Diumenge 17, la marató.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
En les nostres reunions nocturnes, el ritme el marquen dos tempos. L'interior i l'exterior.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. La reunió més contrastada.
Escolti, puc parlar?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Aquesta que sona l'ha triat Tomàs Molina. Bona nit.
Molt bona nit.
Per què has escollit aquest tema?
Doncs és en Pau Allvé, que vingui l'hivern. És una mena de crida, sí, per aquest temps que sembla que no vulgui ni venir ni marxar, no? Doncs sembla que arriba. No arriba l'hivern, però almenys arriba una tardor més tardorenca. De fet, aquest vent que ja ha bufat avui ha fet canviar una miqueta el paisatge de pobles i ciutats, perquè s'han dut les fulles i almenys les ha posades a terra. I ara molts passejos de molts indrets, doncs són força més de tardor. Demà tornarà a ser un dia ventós, alerta, un dia més fred. Demà al matí no us despisteu, perquè l'ambient serà fred a primeres hores del matí, ventós, que accentuarà aquesta sensació de fred, i amb nevades al Pirineu fins als 1.200 metres d'alçada. Per tant, precaució si heu de moure's pel Pirineu en vehicle, perquè, ja ho diem, per sobre dels 1.200 metres doncs hi trobareu neu en moltes carreteres. Per tant, precaució i anar amb equipaments. Però s'acaba. A partir de la tarda ja anirà quedant només a la cara nord del Pirineu i cap al vespre desapareixeran les nevades. El temps serà assolellat a bona part del país, però no us en refieu, perquè l'ambient serà frescot.
Doncs que vingui l'hivern, que interpretat molt bé per Tomàs Molina vol dir que arribi la tardor com ha de ser, exacte. Fins aviat, Tomàs, fins demà. Ja. I avui han sigut grans dies per a un grup de gent que es dedica precisament a millorar els dies grisos dels altres, i en aquest espai final això és precisament el que busquem, encomanar-nos de les alegries alienes.
Iepa, iepa, a veure, sóc el Tortell Poltrona, i estic molt content perquè ahir va ser un gran, molt bon dia. Doncs a Pallassos Sense Fronteres ens van donar la butaca d'honor amb el nom de l'estimadíssima Anna Miseran. I a més, vam poder explicar que seguim fent coses després de 30 anys, perquè en aquests moments està el Pepe Villuela i el Donald a punt d'anar cap a Kiev i a Lviv. Després està la gent de Saco, que està amb el problema del terremot aquell que va dir a l'Atlas, que ningú se n'en recorda, que va tornar la gent de Colòmbia, i també la gent que ve d'allà, del Kosovo, i un servidor està a punt de marxar cap a Armènia, i estem molt contents també perquè ens van deixar explicar que necessitem cèntims, necessitem diners, i la millor manera de fer-ho en aquests moments és amb el Bizum, que el nostre número de Bizum és ni més ni menys que el 01725, 01725. Gràcies per ajudar-nos, seguirem treballant.
Tant de bo tu que ens escoltes demà tinguis també un gran dia i que sigui millorant el dels qui tens a prop. Avui el Primavera Sound, ja ho hem explicat, ha fet públic el cartell del 2024. Doncs resulta que hi figura aquest grup que esteu sentint, Royal Otis. Nosaltres no ho sabíem quan van decidir que aquesta setmana ens acomiadaríem amb una cançó seva, Oysters in My Pocket. De vegades hi ha casualitats que semblen molt treballades i benvingudes siguin. I ara t'imagines que el Bona Nit te'l desitgen ells i no pas nosaltres? Tu imagines?
Hey, this is Royal Otis. The next track is Oysters in My Pocket. Thanks for listening. Good night.